Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Dissabte se celebra el Dia Mundial del Càncer. Per saber en quin punt es troba la investigació sobre la malaltia, avui parlem amb el santcugatenc Xavier Bosch, que és doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona i va cursar el Màster de Salut Pública i Epidemiologia del Càncer a la Universitat de Califòrnia, a Los Angeles. Actualment és consultor sènior del programa de recerca en epidemiologia del càncer de l'Institut Català d'Oncologia i cap del grup de recerca en infeccions i càncer de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge. Xavier Bosch, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Sempre que s'apropa el Dia Mundial del Càncer, ens fem la mateixa pregunta. Estem a prop de vèncer del tot aquesta malaltia o no es produirà mai aquesta possibilitat?
Home, estem avançant d'una manera molt important i cada vegada que hi ha avanços tecnològics que ens permeten entendre millor com són els canvis que es produeixen en un procés cancerós, més oportunitats tenim, almenys teòricament tenim, de trobar medicaments que puguin intervenir en aquest procés. El que passa és que en la base del càncer està l'envelliment cel·lular i l'acumulació d'errors. L'acumulació d'errors en la replicació cel·lular. Això fa que, inevitablement, el número de càncers segueixi augmentant a mesura que augmenta l'edat de la població. Per posar un exemple una mica més entenedor, si vostè hagués de fer còpies del mateix llibre mils i milions de vegades cada dia, fàcilment, de tant en tant, faria algun error de tipografia. I canviaria una paraula i canviaria una altra paraula. I normalment el sistema pot anar corregint aquests errors, però alguns s'escapen. I com més temps passi i més còpies es fagin, més s'acumulen els errors, fins que arriba un moment que aquests errors acaben destruint el procés normal de duplicació cel·lular i llavors és quan entrem en un procés cancerós.
Efectivament, com vostè comentava, han augmentat els casos de càncer, però també han augmentat els casos que se superen, no? Ja estem voltant el 50 i poc per cent, no? De casos que sí, s'acaben solucionant.
Sí, sí. I en general han sigut avenços molt espectaculars en tumors relativament poc freqüents. Per exemple, els grans tumors com són el càncer de còlon, el càncer de mama, el càncer de pulmó, el càncer de pròstata, en aquests tumors el progrés terapèutic ha sigut relativament menor. No? Tenim algunes possibilitats molt importants amb la medicina preventiva, que són doncs, les vacunacions contra els tumors causats per virus, que són els screenings o les visites de control pel càncer de mama o pel càncer de colorecte. Aquest tipus d'intervencions sí que són molt efectives en reduir l'impacte global d'aquests tumors, però més perquè ens n'estalviem alguns que no pas perquè aconseguim curar els tumors avançats.
Avui dia, quins serien els avenços científics més recents i que ens podrien fer ser optimistes?
Home, potser dels més espectaculars és la presència de vacunes contra el càncer. Ja fa un parell de dècades que tenim la vacuna de l'hepatitis B, que és capaç de protegir del càncer de fetge, i fa aproximadament 10 anys tenim les vacunes contra el virus del papiloma, que són capaços de prevenir els tumors anogenitals en homes i dones. El més important és el coll de matriu, però també és protector del càncer de vulva i de vagina, del càncer anal i d'alguns càncers de cap i coll. Aquests serien avenços, diguéssim, dramàtics perquè directament redueixen el número de casos de càncer que tenim. No? Després hi ha hagut altres progressos importants en el diagnòstic precoç i hi ha hagut avenços potser menys importants quantitativament però molt importants des del punt de vista acadèmic que són tractaments més eficaços i tractaments més adaptats en el tipus de modificacions cel·lulars que té una persona en concret que té un tumor concret.
Mm-hmm. Amb una anàlisi genètica seríem capaços d'anticipar si podem patir un càncer?
Bueno, aquest és una espècie de grial que estem buscant, no? Hi ha camins cap aquí, però sempre hem de partir de la base de que quan parlem del càncer estem parlant de potser 150 malalties diferents. I quan es fa un progrés... Em sents?
Sí, sí, sí.
Quan es fa un progrés, doncs és un progrés que en general afecta a una d'aquestes malalties. Per tant, impactar des del punt de vista terapèutic el que és la càrrega de malaltia, doncs això possiblement ens passarà quan arribem a tenir medicaments més eficients per tumors que són molt freqüents.
I amb aquests avenços científics que comentàvem fa una estona, seria possible curar càncers ara com ara incurables, com el càncer de pàncreas o el de cervell?
Doncs això és el que estem realment treballant. De totes maneres, és difícil d'anticipar quan això seria possible. Hi ha treballs molt importants, per exemple, el doctor Massaguer, que està investigant des de fa anys el procés de les metàstasis i la manera com prevenir les metàstasis en persones que tenen un tumor. Però avenços que ja puguem dir que ja els hem aconseguit són menys freqüents, per desgràcia.
Mm-hmm. Expliqui'ns què és la immunoteràpia i com contribueix en el tractament contra aquesta malaltia.
Bueno, la immunoteràpia és una estratègia que, més que introduir alguna substància que elimini les cèl·lules canceroses, el que intenta és estimular el sistema immunitari personal de cada individu perquè sigui el propi individu el que liquidi les cèl·lules tumorals. Això, com a principi, doncs fa més de 30 anys que els científics estan donant-li voltes de veure com es podria arribar a modificar la forma com les cèl·lules canceroses s'expressen, és a dir, que ens ensenyin una cara que sigui reconeixible com un element estrany, de manera que el sistema immunitari de l'individu el reconegui i sigui capaç de destruir-lo. No? Aquí hi ha hagut alguns avenços que sí que són molt, molt importants des del punt de vista teòric, en càncer de ronyó i en melanoma, per exemple, en els quals es aconsegueixen remissions molt importants de malaltia metastàsica, però ara per ara aquestes regressions acostumen a tenir una duració limitada. Mm. Per tant, s'ha obert un camí nou, s'ha obert una via d'investigació nova, però els resultats van arribant poquet a poquet.
Hi ha un concepte, el Big Data, que ràpidament podríem dir que és una acumulació de dades a gran escala que es fa servir en diferents àmbits. També en l'àmbit de la investigació de la medicina seria una eina útil, o serà una eina útil en la lluita contra el càncer?
Doncs, efectivament. Pensi que en aquest moment la tecnologia que tenim disponible per analitzar una sola molècula d'àcid nucleic amb un tumor, per exemple, és capaç de generar centenars de milers de punts d'informació en cada anàlisi. Per tant, ràpidament ens posem en què amb una mostra de sang es pot extreure ADN d'un tumor metastàsic, per exemple, que estigui circulant per la sang, i tenir sobre una escala visual, una escala òptica, es poden arribar a tenir doncs, mils de milions de punts de colors. Mm. Aleshores, ser capaç d'entendre entre aquests mils de milions de punts de colors si hi ha un patró que acumuli, per exemple, un determinat perfil, que és el que en diem el diagnòstic molecular d'un càncer, requereix d'una tecnologia estadística molt sofisticada que és capaç d'integrar tota aquesta informació i veure si hi ha patrons de repetició, patrons d'acumulació, i en definitiva arribar a dir, a explicar amb una mica més de detall el que en el passat fèiem amb el microscopi òptic, que era veure les cèl·lules i dir, pues, això és un sarcoma, o això és un linfoma, o això és un carcinoma. En aquests moments, aquests diagnòstics es queden superats per una precisió molt més gran en dir, pues, és un tumor que té una mutació del gen A i una altra mutació del gen B i una altra mutació del gen C, i que aquests tres, quan es posen junts, són el que defineixen una malaltia tumoral. Per tant, el progrés en el diagnòstic és extraordinari, i el que esperem que pogués arribar a passar és que sobre aquestes definicions noves de què és el que és un tumor es poguessin crear fàrmacs que fossin capaços de revertir les alteracions que hem diagnosticat en aquell tumor i reconvertir-les en cèl·lules normals.
I tant. Quin paper juga la psico-oncologia en el tractament de la malaltia?
Doncs aquest és una àrea d'estudi relativament recent, però que clarament té un rol molt important en el tractament dels malalts. Perquè de les primeres impressions que té una persona quan li diagnostiquen un tumor, la major part són reaccions emocionals i reaccions, diguéssim, de refús i de pànic. Aleshores, en situacions de refús i de pànic, no són les millors condicions per prendre decisions i per fer els canvis i adaptar-se a la nova realitat que té aquesta persona diagnosticada. I en aquest sentit, la psicologia el que pot és ajudar a que una persona que d'alguna manera mai ha estat en contacte amb aquesta malaltia, de repente ha de fer un curs accelerat i en poques setmanes posar-se al dia de lo que és un tumor, de lo que és un estudi científic, de lo que és participar en un tractament experimental, de lo que és donar un consentiment informat per les operacions o pels tractaments que necessitin. Tot això és molt complicat i realment enfrontar-ho en el moment en què estàs sota el xoc de que t'acaben de fer un diagnòstic d'aquestes característiques requereix un suport. I en aquí els psico-oncòlegs són uns professionals molt útils, no?
I tant.
Després són també gent que acompanyen, en el cas de que la malaltia vagi malament, acompanyen en el malalt i acompanyen a la família en tot el procés que pot acabant amb la mort del malalt.
També podríem parlar del paper i de la importància que tenen els metges especialistes en pal·liatius, no?
Pues exactament. En certa manera, uns i altres van néixer molt a la vora i l'especialització en cuidados pal·liatius el que té en consideració és que, a més de lo estrictament considerat tractament del càncer, hi ha tota una sèrie de circumstàncies que l'envolten i que la major part de les vegades és, doncs, o bé perquè la persona és un nen petit, o bé perquè és una persona adulta i que té altres patologies, i que totes elles s'han de cuidar de la mateixa manera per aconseguir el benestar de la persona malalta. En aquest sentit, els cuidadors pal·liatius han explorat àrees que en el passat eren molt difícils de resoldre, com per exemple han normalitzat la utilització de la morfina amb les dosis adequades per intentar disminuir globalment la càrrega de dolor que tenen els malalts amb càncer. I per exemple, a l'època en la qual, per exemple, jo vaig començar a fer oncologia, doncs la utilització de la morfina encara era vista amb una certa recel per a les connotacions de droga addicció que podia comportar el tractament amb mòrfics.
Tot i que la majoria ja sabem quines són les pautes, és a dir, el que hem de fer i el que no per intentar prevenir doncs, el càncer, jo crec que no estaria de més recordar quines són les claus o quines són les pautes que caldria recomanar per evitar el càncer.
Bueno, aquí hem tingut moltes vegades exemples de recomanacions que de tant en tant es van redescobrint per la població general. Els periodistes li donen una mica més de rellevància en les seves comunicacions. Clarament, quatre pilars de lo que podríem fer per prevenir el càncer és deixar de fumar i intentar erradicar el consum de tabac, disminuir d'una manera molt important el consum d'alcohol, millorar la dieta. Aquí pues, recordo que fa poc hi va haver aquella espècie d'alarma generalitzada perquè l'OMS va tornar a explicar el risc associat al consum de carn
vermella.
Sí. I potser el menys conegut, però que més recentment està ocupant molt interès, és l'exercici físic i el control del pes. Perquè alguns dels tumors freqüents, com el càncer de mama, el càncer d'endometri o el càncer de colorecte, estan associats a situacions de sobrepès i a situacions de falta d'exercici físic i dietes inadequades. Aquests són els ingredients de la fórmula de la prevenció que la població pot arribar a entendre i sobre la qual pot fer coses. Un pot deixar de fumar, un pot deixar de prendre alcohol, un pot millorar la seva dieta anant cap a una dieta més mediterrània, més de fruites i verdures i menys de carns i grasses, i un es pot imposar una i una altra vegada fer exercici físic d'una manera regular.
Està clar, o sigui que els quatre pilars que comentava són els que tenim presents, és una qüestió de voluntat i saber que això està al nostre abast. Quina opinió li mereix la proliferació dels anomenats tractaments alternatius de cura contra el càncer més enllà de la medicina científica?
Bueno, això és una petita plaga que és quasi inevitable, no? Perquè la medicina científica té clarament uns límits, i aquests límits els coneixem, i d'alguna manera ens seguim morint a tothom. I això doncs és el límit, diguéssim, biològic, i és el límit de coneixement que tenim. Les medicines alternatives en general surten i ocupen l'espai que queda entre el que es pot resoldre amb la medicina convencional i el que no es pot resoldre. I argumenten que ells sí són capaços de resoldre. I aquí és on hi ha la trampa. Perquè algunes persones, afortunadament poques, diguéssim, en situacions de desesperació, en situacions de desconcert, acaben fent cas d'aquest tipus de cants de sirena, i abandonen els tractaments que científicament podem oferir. Llavors, si és una situació en la qual la medicina realment no pot oferir gaire cosa, doncs si troba alguna mica de consol emocional en aquestes medicines alternatives, doncs benvinguda sigui. Si la participació en aquest tipus de tractaments amenaça un tractament eficaç, s'està jugant la vida per un engany. I el que realment és més difícil d'entendre és quan aquesta medicina alternativa es converteix en un negoci, i el negoci inclou doncs les, diguéssim, el finançament de tota aquesta paramedicina a base de les factures que paguen els malalts. Aquest és el punt on èticament segurament tindríem més d'un conflicte.
Per acabar, abans feia referència als mitjans de comunicació i m'agradaria preguntar-li, perquè sovint els mitjans eviten pronunciar la paraula càncer i s'usen alternatives com llarga malaltia. Ens equivoquem els mitjans quan amaguem el terme càncer?
Pues, s'equivoca tothom, no? Que intenta disfressar les coses. I la política avui en dia pues, és un bon exemple de què és el que passa quan es deixen de parlar les coses pel seu nom i si comencen a donar voltes en el mateix tema, de manera que tot queda més confús i tot queda menys clar. El càncer és una malaltia, com és la diabetis i com és la hipertensió i com és els infarts de miocardi, i se l'ha de tractar pel seu nom, i les persones han de millorar la seva cultura sabent què és el que tenen entre les mans i evitant el que comentàvem al començament d'aquesta entrevista, evitant que un hagi de posar-se al dia d'una cosa tan complicada i tan complexa el dia que està malalt, perquè aquell dia no està per trocs, aquell dia no té temps ni d'estudiar, ni de preguntar, ni de pensar tranquil·lament, aquell dia està espantat, aquell moment necessita ajuda, i la major part de l'ABC del que té ja l'hauria d'haver après anys enrere quan no tenia res.
Doncs Xavier Bosch, consultor sènior del programa de recerca en epidemiologia del càncer de l'Institut Català d'Oncologia i cap del grup de recerca en infeccions i càncer de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge. Moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada, la nostra invitació. Gràcies i molt bon dia.